Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Juventí, Balcells. La Junta General d'Accionistes de Ferrovial ha aprovat finalment el trasllat de la seva seu social de la companyia als Països Baixos. Una decisió controvertida que ha provocat un important enfrontament amb el govern espanyol les darreres setmanes perquè és una de les principals empreses espanyoles. El seu president, Rafael del Pino, ha començat la Junta justificant el trasllat per continuar amb la projecció internacional de Ferrovial i ha desvinculat aquesta operació de qüestions fiscals.
Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. En cuanto a la permanencia en España, debe quedar también claro que la reorganización societaria no afectará a la continuidad operativa de Ferrovial en nuestro país. Ferrovial no se va de España.
L'empresa diu que vol cotitzar a Wall Street i des d'Holanda asseguren és molt més fàcil fer aquest salt, cosa que el govern espanyol nega. L'executiu de Pedro Sánchez no vol que el grup marxi i assegura que la companyia podria fer a Espanya el mateix que vol fer als Països Baixos. Des de l'executiu espanyol ja han respost, han dit que respecten aquesta decisió. Però des de Podem, la ministra de Drets Socials i secretària general de la Formació exigeix a l'empresa Ferrovial que retorni tot el diner públic que ha rebut.
El gobierno de España tiene que ser mucho más contundente. Ferrovial lo está viendo todo el mundo. Se va a otro país para tratar de evadir el pago de impuestos en España. Eso es reírse a la cara de los españoles y las españolas que con su dinero, con el dinero de sus impuestos, con dinero público, dieron ayudas en lo peor de la pandemia a una empresa como esta. Se mantuvo a flote gracias a las ayudas públicas.
Ara l'èxit d'aquesta operació de Ferrovial encara depèn dels drets de separació que exerceixin els accionistes que hi han votat en contra. Si superen els 500 milions d'euros, que equival al 2,5% del capital, podria posar entrebancs per culminar aquest trasllat. Hi ha expectació també al Parlament perquè la Junta Electoral Central debat en aquests moments si retira o no l'escó a la presidenta suspesa del Parlament i líder de Junts, Laura Borràs, tot i que la seva condemna per prevaricació i falsedat documental encara no sigui ferma. La Junta està reunida a hores d'ara i podrien aplicar la presidenta suspesa del Parlament la mateixa interpretació de la llei electoral amb la que van retirar l'escó a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, i també a l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà. Tot i això, com que estem ara ja en període electoral per les municipals, hi ha una segona possibilitat, i és que la Junta Electoral Central traslladi aquesta decisió a la Junta Provincial de Barcelona. I mor Mary Quant, inventora de la minifaldilla als 93 anys. La dissenyadora britànica va revolucionar el món de la moda durant la dècada dels anys 60. L'any 1955 va obrir la seva primera botiga al Bazaar, al King's Road, i se li atribueix el fet de que fos més accessible, el fet que la moda fos més accessible, volíem dir, per gran part del públic, a través d'uns dissenys elegants i colorits. La seva família ha comunicat la notícia i també ha detallat que ha mort al seu domicili, situat a les afores de la ciutat de Londres. I ara els esports amb Carla Buigas.
El Joventut de Badalona ha fet una crida a l'afició de cara al partit de quarts de final de l'Eurocup que jugarà dimecres vinent contra l'Apoel de Tel Aviv. Després de la victòria d'ahir davant els London Lions i passar l'eliminatòria a vuitens de final, la penya ja va conèixer el rival que en només poques hores ja havien confirmat 700 reserves d'entrades pel partit. Davant aquesta situació, els badalonins volen evitar que l'Olímpic s'ompli d'aficionats de l'Apoel en un partit tan transcendental com aquest de quarts de final, ja que està en joc el passi a la semifinal de competició perquè és una eliminatòria a partit únic. També arrenca en aquests moments el partit entre la selecció espanyola femenina de waterpolo i el combinat xinès corresponent a la fase prèvia del Mundial. Les espanyoles estan obligades a guanyar si es volen assegurar una de les primeres places de grup després de punxar ahir contra Itàlia per 9-13. Les de Miki Oka han de guanyar i també esperar que els Estats Units caiguin contra Itàlia, que és l'única selecció que ja té assegurada la plaça al Mundial. En cas de no obtenir el bitllet, l'equip espanyol però encara tindrà una possibilitat de jugar a la lligueta de repesca. I Antoni Rafa Nadal està pràcticament descartat per jugar al torneig Godó, que ha de començar el proper dilluns. Seria el segon any consecutiu que es quedaria fora d'aquest torneig. El manacorí encara no s'ha recuperat de la lesió al sos de la cama esquerra que es va fer a l'Open d'Austràlia i intentarà ser en el torneig de Madrid que començarà l'endemà de Sant Jordi, però encara no se sap si podrà jugar aquest partit de Barcelona.
Gràcies, Cara. Tindran més informació, com sempre, d'aquí una hora. Els deixem de nou amb la Caravana i Joan Trias. Fins ara.
Ràdio Estel. Les tardes a Ràdio Estel són la Caravana.
Gairebé 6 minuts que passen de les 4 de la tarda i un dia com avui que hem fet quedar les nostres convidades per seguir parlant, seguir afrontant idees d'aquesta emergència habitacional que viu una ciutat com la ciutat de Barcelona. Seguim a l'estudi de la Caravana de Ràdio Estel amb Eva Baró, jo diré bé, regidora d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Barcelona, i Marilén Barceló, regidora de Valens, també l'Ajuntament de Barcelona. Estàvem parlant de la problemàtica de l'ocupació. Marilén, em sembla que volies dir alguna cosa respecte a això.
Que evidentment que se'n diferencien dos tipus d'ocupacions, no? L'estat d'una emergència habitacional, d'una família que té problemes econòmics, és a dir, de vulnerabilitat, i les ocupacions d'antisistemes, delinqüència i màfies. Però dit això, la solució del problema, torno a dir, l'ocupació és il·legal, a vegades sabem tots que és il·legal, però sembla que no ho sembla per la complicitat o permissivitat, però també una família que està en un estat de necessitat, la resposta ha de venir per part del govern municipal, que ha de garantir que aquella família pugui viure en unes condicions dignes, perquè moltes vegades no viuen en unes condicions dignes i també és un risc per elles i per la seva salut i també de l'entorn, però sobretot per elles. I han tingut que lamentar episodis molt greus que per no viure en condicions dignes hi ha hagut fins i tot incendis, no? Per tant, torno a dir, evidentment és molt diferent una família en un estat de necessitat que d'un grup antisistema. Jo crec que amb això estem tots d'acord. Però la intervenció i sobretot la prevenció també ha de venir per part de les administracions públiques, perquè també jo em pregunto, es fa la prevenció adequada per evitar que aquelles famílies hagin d'ocupar il·legalment un habitatge? Realment els serveis socials, que tenen uns excel·lents professionals, però no els recursos necessaris, on tenim una llista d'espera per accedir a una primera visita de 14, 15 o 16 dies o més, estan fent la feina? Per tant, torno a dir, la responsabilitat és de l'administració pública, i evidentment són diferents i les solucions són diferents.
Eva, de seguida et passo la paraula. Abans, però, la Marilena ens deia evidentment que una ocupació és il·legal, i això ho acceptava també la Eva, de per se, és il·legal. Ara bé, confronta la ideologia, la pròpia ideologia, dir això amb que també hi hagi grups antisistemes que ocupin amb finalitats socials? I això ha passat?
És que jo, diguem, un grup que ocupi amb finalitats socials, antisistema, diguem, una ocupació.
Hi ha ocupacions on d'allà s'ha fet casals, per exemple.
Però casals per qui?
Per la gent del barri.
Per la gent del barri o únicament per un determinat tipus de la gent del barri. És a dir, jo crec que... Mira, jo et diria una cosa. L'ocupació és il·legal i si tu vols gestionar un equipament, hi ha altres maneres de fer-ho, però amb normalitat. El que no pots demanar és que el sector privat estigui complint amb unes normes, amb uns protocols i amb uns impostos, i una altra ocupació d'un antisistema, vosaltres en dieu que pugui tenir un retorn social. No. Si vols gestionar, ho fem a la legalitat. I jo crec que això sí que ho hem de diferenciar, no? És, per tant, el que dic, totes són ocupacions il·legals. Si volem fer una gestió d'un casal, doncs haurem de complir les normes, s'haurà un de presentar a un concurs públic, etc. Per tant, jo crec que les normes s'han d'assumir per part de tots.
Eva.
No, en tot cas, quan apretes a la dreta comença a constatar que sí.
Jo no apreto, jo pregunto.
No, tu. Quan un apreta... És que és veritat.
No em sento apretada, perquè ho penso tal qual.
Ja ho sé, però vull dir que llavors aterren, no? I llavors dic sí. Llavors sí, clar, no tenen més remei que diferenciar els tipus d'ocupacions.
Però això...
Un moment.
Que quan parlaves de la dreta...
Llavors, de pronto...
Cosa, si jo represento la dreta...
Jo he respectat el temps de paraula.
No, un petit.
Va, a veure.
Eva. Si jo represento la dreta, et dic que aquesta dreta sempre ha diferenciat les ocupacions que considerem il·legals i que la resposta per part de l'administració pública ha de ser diferent. Ho veuràs sempre en
la rèplica, però quan plantegeu el posicionament inicial, sempre poseu tot dins un mateix sac, ocupacions il·legals. Llavors sempre han de sortir nosaltres a dir, escolta, les ocupacions és un fet concret, que és estar a dins d'un espai que és propietat privada d'algú sense el títol habilitant, però les causes i els factors són molt diferents. La única manera de prevenir que hi hagin persones que es trobin en la tessitura d'haver d'ocupar un espai una propietat d'algú altre per poder viure i no quedar-se al carrer, és fer polítiques socials. I és impulsar lleis socials. I és no portar, per exemple, les lleis socials que han impulsat en matèria d'habitatge el Parlament de Catalunya al Tribunal Constitucional, com per exemple ha fet el propi govern més progressista de la història, perquè la llei que regula el preu dels lloguers va anar a parar al Tribunal Constitucional perquè el PP la va portar, però perquè també el propi govern Sánchez Iglesias, en aquell moment em sembla que era, la van portar al Tribunal Constitucional. O sigui, la millor manera és evitar que s'arribin a produir aquestes situacions que posen a les persones en situació extrema, d'extrema vulnerabilitat, d'extrema exclusió social. I llavors, evidentment, segurament com faríem tots, doncs han de trobar les solucions que han de trobar. Però jo volia recuperar una mica un tema que havies apuntat abans de pisos buits, que no hem parlat de pisos buits, mm-hmm. Val? I de la Sareb, no? I tu ho has deixat molt clar, no? Ens oblidem molt sovint que fa cosa una mica més de 10 anys, una mica més, on es va haver de fer un gran rescat bancari, es vam rescatar entre tots els diners de tots, va costar 65.000 milions d'euros, es va rescatar la banca, i mai ningú va exigir que, a canvi d'aquell rescat i de sostenir el sistema financer, el sistema bancari, tots els habitatges finalitzats o a mig construir, que poguessin estar afectats, tinguessin algun tipus d'ús de retorn social cap a la societat que havia prestat, d'alguna forma, havia posat els seus diners. Molt bé. Fa cosa de, fins fa un any i mig, no em voldria equivocar, un any una miqueta més, no sé si arriba a l'any i mig, la Sareb, que és aquest ens que està gestionant tots aquests actius que no estan tenint un retorn social, és un ens públic. És un ens públic. Què vol dir que és públic? És un ens que depèn directament de la gestió que faci el govern de l'Estat, que són coses que no s'expliquen perquè el bombardeig informatiu sempre és tan alt que si no tens uns minuts per poder-ho explicar... Això què vol dir? Això vol dir que el govern PSOE, Unidas Podemos, o sigui, socialistes i tot l'entorn comú, Podemita, etcètera, etcètera, no estan utilitzant la força que ara sí que ja tenen. Fa dos anys no la tenien, fa tres anys no la tenien. Però fa un any i mig, des del febrer del 2022, no em voldria equivocar, ja poden decidir què passa amb aquells actius. Cedir la titularitat dels actius, dels habitatges que estan a mans de CEP, cedir-los als municipis, cedir-lo a les respectives generalitats, governs de les comunitats autònomes. I això no s'està fent. És a dir, que si hi ha pisos buits a Barcelona, que són de bancs, que en el seu moment es van beneficiar del rescat bancari, és per la... no sé si és desídia, falta de capacitat, que estan desbordats o què, del propi govern socialista i entorn comú, que és el mateix color polític del govern de la ciutat de Barcelona. A mi això ho hem demanat en diverses ocasions. Si us plau, ja està a les vostres mans. És que ja només depèn de vosaltres. Tenen més del 50% d'aquest ens. Per tant, depèn de vosaltres i dels vostres col·legues, companys de partit a Madrid, que tots aquests habitatges puguin ser traslladats. I no serà perquè molts municipis i Barcelona, almenys l'oposició ho hem demanat, almenys nosaltres, Esquerra Republicana ho ha demanat diverses vegades, que se cedeixin aquests habitatges, que passin a tenir titularitat municipal, perquè és una forma d'engrandir aquesta mancança que sabem tots que existeix, que és que no hi ha parc d'habitatge, més que públic, d'habitatge per a polítiques socials, que és un dels grans coixins, de la gran xarxa de què Barcelona disposa, i cada cop que hi ha una crisi econòmica, doncs pateix la ciutadania. Els preus pugen, els salaris baixen i tornem a tenir uns problemes enormes per poder accedir a l'habitatge en aquesta ciutat.
És que jo crec que nosaltres ho vivim a l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, hi ha una gestió ineficaç en molts temes. Avui parlem d'habitatge, podríem parlar de seguretat, de neteja i de moltes coses, però és que el que més hi ha és una manca de coordinació, o sí que la hi ha i la dissimulen, amb el govern central, que són absolutament els mateixos que governa. Fins i tot hem vist algunes propostes en les quals els mateixos grups de govern instaven a l'altre govern a fer mesures, quan tu dius agafa el telèfon o parla, no? I és veritat que en habitatge públic, per desgràcia, suspenen totes les administracions, tant l'Ajuntament com la Generalitat de Catalunya, com també el govern central. Per tant, torno a dir, és molt greu, perquè la gran promesa de la senyora Colau amb el Partit Socialista que era governat era tenir 8.000 habitatges, cosa que no han arribat ni de lluny.
Torno a fer el d'abans, faig dos preguntes i anem pendents ja del temps. Obro nou meló perquè els darrers programes hem parlat sobre turisme, però vaja, jo crec que també és clau introduir aquí els famosos pisos turístics que es lloguen per dies, setmanes o mesos i que, a més, no incrementen l'oferta de lloguer per tal d'anar-hi a viure com a residència. Què hem de fer amb aquests pisos turístics?
Bueno, amb els pisos... Aquí hem de clarificar dos grans tipologies, jo entenc, eh? Una cosa són els habitatges, allò que són uts, els habitatges d'ús turístic, que això és un gran llegat que ens va deixar el senyor Trias, si em permets el sarcasme el sarcasme i la ironia, que és que va obrir barra lliure tothom que volgués podia convertir el seu pis en un habitatge d'ús turístic, només calia fer un tràmit, i aquell tràmit era ja permanent. Amb la qual tenim vora més de 10.000 habitatges de Barcelona que ja no tenen ús residencial perquè tenen una llicència perenne, atemporal, que mai es podrà tirar endarrere, o almenys caldrà mirar, filar molt prim jurídicament si hi ha alguna escletxa que això ho permeti. Per tant, en un moment, o en un moment, quan dic, no dic ara, diguem uns anys, on l'accés a l'habitatge està dificultant, que la precarietat laboral, els salaris estan baixant, que els preus de l'habitatge pugen, insisteixo, perquè Barcelona, afortunadament, també és una ciutat global, i per tant, té coses bones, però això també té una sèrie de conseqüències, doncs vol dir que d'un plomazo hi ha 10.000 habitatges, dels quals ja no estan ofertats per poder ser llogats. Perquè el propietari, com que, clar, disposa de la seva propietat privada, doncs considera que li surt més a compte, que és més beneficiós, etcètera, etcètera, poder llogar aquests habitatges i donar-li un ús turístic. Per tant, si llogar-lo, donar-li un ús turístic, li multiplica per 10 els diners que pugui treure al mes, per exemple, o a l'any, no sé, és igual, doncs no el posa al lloguer, diguem, tradicional. I després hi ha una altra tipologia, que són les llars compartides, que aquí també hem tingut moltes diferències. Les llars compartides és l'ús que un propietari vol fer, doncs, de llogar una habitació, i nosaltres els diem, perfecte, clar que sí, escolta, disposa, com a tu et sembli, de llogar una habitació. Però, clar, ells només les volen llogar als turistes, perquè es reprodueix exactament la mateixa dinàmica que amb els habitatges, només que amb una petita part de l'habitatge. I nosaltres som del parer que en un moment d'emergència habitacional i d'emergència residencial, totes les solucions habitacionals dignes s'han de poder preservar i s'han de poder protegir de l'especulació, perquè és que arribarà un punt que no tindrem manera. Els barcelonins marxaran de la ciutat perquè no poden competir amb els preus o amb la capacitat adquisitiva de tota la gent que ve de fora de Barcelona, d'arreu del món, de fora de Barcelona, i que sempre podran pagar uns preus, un valor, no?, per aquella habitació o per aquells habitatges 2, 3, 4, 5, 10 vegades més alt que un barceloní o una barcelonina.
Si parlem de llars compartides, nosaltres, si us sembla, Eva, sempre hem defensat el model de les llars compartides. Són persones, són famílies, que moltes vegades necessiten també, doncs, aquests diners per poder arribar a final de mes. Fa molt de temps que demanen una regulació, una normativa per part de l'Ajuntament. Ja sabem que aquí hi ha hagut conflicte entre els dos socis de govern, i torno a insistir, tenen tot el dret. A més, es dirigeix a un turisme que també és molt diferent a altres tipus d'equipaments, que va a altres tipus de turisme, i crec que aquí l'Ajuntament ha tornat a fracassar amb un sector de les llars compartides que, torno a dir, tenen el dret a posar, doncs, aquesta habitació i poder, doncs, també obtenir uns ingressos que en molts casos els hi permet arribar a final de mes, i més en la situació que estan patint. I torno a dir, hi ha hagut molts debats, moltes propostes que fins i tot s'han aprovat, i finalment el govern de la senyora Colau del Partit Socialista no ha fet res.
I finalment, Malo, que volia obrir avui per acabar aquest debat, perquè hem parlat del problema de l'habitatge i pensava, ostres, això per qui tingui habitatge. Però hi ha gent que no té habitatge i se n'ocupen entitats com Arrels Fundació, Assis Centre d'Acollida... Però què hi fem des de les institucions?
Pues mira, hi ha un model per ajudar les persones que estan sense llar, que són més de 1.200 avui, dormiran al carrer. Jo crec que sobreviuen al carrer, perquè també viure al carrer és un risc. Hi ha moltes que també viuen en assentaments irregulars. Podem veure, per exemple, al Palau d'Esports o a la muntanya de Montjuïc. Jo crec que aquest també s'ha de fer un esforç. Per exemple, el model del Housing First, per mi era un model que no ha estat potenciat per aquest govern municipal, i evidentment això també s'ha de fer, doncs, donant... El model Housing First jo crec que és un model molt, molt adequat, en col·laboració també público-privada, i potenciant també una figura, perquè moltes vegades les persones que viuen al carrer tenen moltes dificultats per també, doncs, anar a un equipament o a una plaça residencial, i s'ha d'augmentar la figura de l'educador del carrer, que són els que fan el primer vincle, doncs, amb aquestes persones, no? O també un altre tema que hem demanat moltes vegades, la flexibilitat dels horaris. És a dir, per poder menjar, per poder dutxar-se, persones que els costa molt acceptar les normes amb un horari molt rígid, mai aniran. I per tant, és també un pas per poder vincular, doncs, amb aquestes persones.
Eva.
bastant en la línia. Nosaltres defensem el projecte, no? La filosofia, el model del Housing First, i en la línia de la flexibilització, per exemple, una cosa que hem parlat moltes vegades. Moltes vegades, doncs, aquestes persones que viuen al carrer o viuen en assentaments tenen animals de companyia que els acompanyen, que en alguns equipaments de, diguem, d'acollida o d'estada provisional, per exemple, no en permeten l'entrada. Llavors, això ja, moltes vegades, això ja genera un rebuig automàtic a ni tan sols acostar-s'hi, no? Perquè necessites poder... Necessites que s'acosti, necessiten poder-los donar un espai de tranquil·litat, de refer-se, de netejar-se, de menjar, però no per això, no pot ser a canvi de renunciar, no?, a les pertinences que tenen o a l'animal de companyia que l'està, que l'ha acompanyat, amb qui d'alguna forma, doncs, està conviu i segurament forma part de la seva pròpia família, no? I l'altra cosa que sí que crec que, ho deia abans, en habitatge, però també en aquesta qüestió i en tantes altres, és que les millors polítiques preventives per arribar a situacions tan extremes són les polítiques socials. És invertir en els serveis públics, és invertir en l'educació, és invertir en la redistribució de la riquesa, és treballar, impulsar polítiques perquè la vida de tothom sigui una vida digna.
Però sobretot fer una bona inversió social.
I combatre les desigualtats, és a dir, no em serveix de res. Enteneu-me, ara és un exemple caricaturesc, eh? És a dir, quan algú arriba als serveis socials és perquè moltes coses han fallat abans. I, clar, el que es tracta és de no haver d'arribar als serveis socials, per tant, de posar, d'invertir en educació, d'invertir en sanitat, d'invertir en cultura, d'invertir en moltes coses, perquè la quantitat de persones que poden arribar a aquest tipus de situacions sigui cada cop menor. Evidentment, un cop hi han arribat, se'ls ha de poder atendre de la manera més òptima possible, eh? Per tant, cal inversió aquí. Però, clar, la prevenció és això, és prevenció, és prevenir, evitar, anticipar-te aquells factors que t'estan empenyent a les persones, a la ciutadania, no? Als teus compatriotes, per dir-ho també d'alguna forma, a situacions que després costen molt més de redreçar.
Ho preguntava perquè no sabeu la quantitat de vegades que ha vingut Ferran Busquets en aquest estudi.
I tant, clar. Sí, sí. I
ens ha dit moltíssimes vegades... per què només, per exemple, s'obren els pavellons de Fira Barcelona una setmana a l'any i quan fa fred?
Espera, és que és el que dius. És a dir, dormir bé, dormir en condicions dignes, no ha de ser una qüestió de mirar el termòmetre. I que una persona, per disposar d'un entorn segur per dormir, tingui que veure si baixa la temperatura, jo crec que és molt trist i és molt lamentable, i diu sí, l'Ajuntament de Barcelona inverteix molt en el tema social, posa molts diners, però no fa una bona inversió. I això és un exemple. L'operació fred, no. Les places han d'estar disponibles, faci la temperatura que faci.
Sí, hi ha una qüestió, moltes vegades es diu és que no hi ha recursos, i segurament mai hi ha recursos suficients per totes les coses que un govern voldria fer. Però després, amb els recursos que tu tens, els has de gestionar bé, els has d'invertir bé. És a dir, com que precisament perquè són finits i no tens mai tots els que voldries, has de saber molt bé a on posar cadascun dels diners públics que estàs administrant i que són diners de tothom.
Eva Baró, regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Marilén Barceló, regidora de Valins a l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies a totes dues i molt bona campanya, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Hey.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
...26 minuts que passen de les 4 de la tarda. Víctor Rodrigo, tens casa ja, no?
Oh. Bona tarda.
Tens pis, tu?
Bona tarda, eh? Ho intento.
Vale, vale.
És allò que dius que és teu, però mai ho serà.
És que t'he vist escoltar atentament.
Sí.
De regidores de l'Ajuntament de Barcelona. Et diré una cosa, ho he dit abans. Quin gust parlar amb dues polítiques del nivell de Barcelona.
Sí.
Sense corbata, ningú.
Això sempre va bé. El protocol, a vegades, si no... Estrany.
Sí. Què? Com ho tenim, això?
Avui vinc carregadet, eh?
Sí?
Sí, a més...
Et deixo temps fins a les 5 de la tarda, imagina't.
A més, clar, això que al principi fèiem, que fèiem aquestes intros llargues que ens posàvem a debatre, sí, i aquestes coses...
M'agrada molt, perdona, M'agrada molt perquè la ràdio, a més, passa molt amb aquesta secció. Movem molt els braços com si...
Sí,
com
sí,
si es veiés...
És en plan, el discurs de Gettysburg l'estem fent nosaltres.
Deies, perdona.
No, que a tot allò que fèiem les intros, amb els temps que hem tingut últims com molt atrafegats,
sí,
no ens ha donat temps a debat, però és que aquesta última setmana hem tingut... No entraré en certa directora catalana que ha passat avui perquè jo no tinc cap mena d'intenció de valorar absolutament res.
Jo aquest programa l'hem començat dient que és el programa de la ràdio catalana que ha vist Alcarràs, però que no ho ha fet junts.
Això és maquíssim. Jo és que faig like, retweet i desinstal·lo el Twitter i ja està. Però no, com l'altre... Vam estar discutint en el seu temps, les plataformes, els models...
Home.
I tot això...
Ara I el que durarà, això, eh?
I el que durarà. I ara hi ha aquesta nova fusió, perquè no, és que no tenen una altra cosa a fer, les grans multinacionals, que anar-se fusionant. I ara la Warner Brothers amb Discovery Max van fer allò de la Warner Discovery, que és una megalomania gegant, i el que faran serà aglutinar la plataforma, que ha sortit aquesta setmana, que HBO Max deixarà d'existir com a tal i es convertirà en Max.
Ah, no ho sabia, això.
I llavors el que farà és que tots els continguts de Discovery, que aquí a Catalunya o a la resta d'Europa arribaven pirates,
sí,
perquè aquí no els consumeix això,
manera.
És com quan va dir Disney, no, també integrarà ESPN.
Exacte.
Bueno, jo que vaig a veure ESPN, si no, no arriba aquí.
Sí, sí.
Pues amb això faran el mateix, el que faran serà integrar-ho i després anar-ho traslladant a tots els seus territoris. Aquí a Catalunya, a Espanya, se suposa que trigarà un any en què passi.
Subscriptors no hem de patir, però,
És que aquí està la cosa que molts vam entrar, incluïda servidor, amb l'entrada aquella de la quota, els 5 euros.
Clar.
La intenció és que de moment seran $18.
Hòstia.
No, és que tenim molt catàleg, ja, bueno, senyor, jo veig el mateix.
Sí. Hi ha molt catàleg, però també és veritat que hi ha molt catàleg que trobem a HBO, que pots trobar a Netflix, que pots trobar...
Sky Showtime, perquè comparteixen molts drets amb això per Discovery.
Sí, sí, sí.
Que aquí no sabem què passarà, això és un follon de drets, que serà molt bèstia. Però la qüestió és que, per intentar ser atractius, van començar a presentar com tota una ristra de suposades sèries i pel·lícules que volen començar a fer, i s'ha muntat la de Cristo, perquè van presentar la intenció de fer la sèrie de Harry Potter.
Sí, senyor.
I s'ha muntat la de Déu.
Sí,
Però molt bèstia. Que jo ho entenc,
Sí?
Jo entenc el debat. És a dir, em sembla un debat molt sa, que despertarà les ires de moltíssima gent, però crec que hi ha un debat sobre la taula que sembla que la saga de Harry Potter sigui intocable. Hi ha molt poques sagues de ficció o d'adaptació que s'hagin fet bé de veritat com per no tocar-les.
S'està tocant el Senyor dels Anells.
Exacte. Star Wars va passar...
De forma magistral, deixa'm-ho dir, al meu parer.
Però quan va sortir el Hobbit, per exemple, jo ho podríem discutir. I si haguéssim fet una sèrie, potser, o una minissèrie de 3 capítols o 4 i t'haguessis solventat moltes coses, vale, no presentes a taquilla i tot el que tu vulguis. Però en Harry Potter hi ha el punt de que ells, hi ha dos elements. Un, J.K. Rowling estarà de productora i darrere del guió, perquè el segon element és que volen fer que cada temporada sigui un llibre. I el que volen és que totes les coses dels llibres que no sortien a les pel·lis surtin ara.
Rowling, que li surten bitllets pels ulls, eh?
Sí, no, aquesta senyora ja és com Bill Gates, avorreix. O sigui... Però em sembla un debat molt maco, perquè m'han sortit molts amics a mi, bueno, fotent uns crits a la parra, sí? I llavors els identifiques
els
molt
puristes,
ràpid. Els
puristes, eh?
No, els identifiques molt ràpid perquè són els que només han vist les pel·lícules.
Ah, val.
Però jo, per exemple, sí que em semblarà molt raro no veure el Daniel Radcliffe, el Rupert Green o la Emma Watson, però sí que entenc que hi ha una curiositat malsana, sobretot pels que vam llegir els llibres, de veure audiovisualment moltes escenes que no surten a la pel·lícula. I no són escenes secundàries, allò de la vida Hogwarts. No, escenes completament principals de la trama, que no sabem per què. La Warner va decidir que no sortirien les pel·lis i va introduir altres coses que no tenien res a veure i que al final tampoc modificaven la trama, sinó que feien nous elements artístics o paral·lels de la cosa. Però em sembla guai.
Ara que parlàvem de plataformes, Víctor, i saps que el debat ja el vam iniciar, com deies, fa unes quantes setmanes, si no mesos, en aquest programa, però no sé si en vam parlar d'això, perquè sí que és veritat que les plataformes ja comencen a introduir alguns programes, com si fossin programes de televisió, emesos per plataforma. Això, a la llarga, tot i que jo crec que els dos estàvem d'acord en que les plataformes està sent una bombolla que algun dia explotarà, jo no sé quan, però algun dia explotarà, estan en detriment també de la televisió convencional? És a dir, la televisió convencional acabarà sent una plataforma?
El 100%. Però això és com quan s'intenta que els podcasts també siguin 100% audiovisuals. I això és perdre una mica el focus de que la gent ja identifica on troba els elements únics de cadascuna d'aquestes plataformes i quan intenten fer una cosa com molt homogènia, com va passar, per exemple, amb les xarxes socials. Quan van aparèixer els estats de WhatsApp, tu coneixes algú que faci servir els estats de WhatsApp o els estats de Facebook, com si fossin stories? És que els stories ja s'identifiquen amb Instagram. I si tu fas fotografies en un wall a certes altres plataformes, tu allò creus que és Instagram. I quan et surten allò com que Facebook intentava fer com els tweets, dius, però això és una cosa i l'altra és una altra. LinkedIn passava el mateix. És com... Pot ser que funcioni cert temps, però la gent no consumirà el 100% programes de televisió perquè el que funciona a les plataformes són realities. Que els realities, vulguis o no, són sèries. I en aquest sentit, clar, nosaltres venim de la tele convencional. Si vols, posem com el gran indicador les Kardashian. Perquè és com l'element aquest que funciona tant als Estats Units com a Europa. Segueixen una sèrie de televisió. Està tot guionitzat, és una edició perfecta de vídeo, tot són crits i tot són drames i tot són subtrames i subtrames i subtrames. Al final tu t'hi pares a pensar i una ficció. Això és el que funciona. El que passa que ara estem veient com un tipus de programa com la Isla de las Tentaciones que s'introdueix en el mercat, sobretot més americà, perquè no estaven acostumats a aquest estil, diguem-li, latino. Perquè això a Espanya funciona molt, però potser a França no funciona tant.
Vale.
Perquè ens encanta a nosaltres la premsa rosa, això és així.
Sí.
Tots els grans programes tenim premsa o alguna secció que sigui més fàcil, entre cometes, si ho volem dir així.
Parlant de grans programes, sense anar més lluny, La Caravana.
Exacte.
Té secció de premsa rosa.
Exacte. O la qual jo vaig participar.
Sí, senyor.
Impecable, això. Però jo crec que acabaran adonant-se que no acaba de funcionar. Amazon ho fa molt, en programes d'humor o així, perquè agafen el format aquest Netflix dels stand-ups i com no tenen aquest mercat, intenten donar-li una volta, introduir-te com una cosa serialitzada... Nois, hem de ser... Prou. O sigui, el que hem d'analitzar... Tornem a assenyalar el dit que assenyala la lluna. Aquí el problema està en que l'usuari mitjà no pot assumir el volum de tot el que li està caient a sobre i hem de tornar una mica als episodis setmanals, clar, a intentar fer una mica de filtre cap a on anem, quines són les temàtiques que funcionen, no intentar barallar-nos sempre pel mateix. No, un treu un de ciència-ficció d'adolescents, els altres quatre, en els pròxims 6 mesos, en trauran 6 més. És com, nois, calma, perquè no arribem.
Per cert, ara entrem en la temàtica que ens portades avui abans, però amb Víctor Rodrigo, que també és un gran amant de les xarxes, com servidor, i llegia ahir que Twitter, ningú s'espanti, com a empresa ha desaparegut. Sí. L'ha absorbit aquesta empresa que es diu X, del senyor Elon Musk, i que vol convertir Twitter en una nova app que pugui servir per tot, diu ell.
Això em va fer molta gràcia, perquè no sé si ho vaig llegir al Variety o al Wired dels Estats Units, que deia, hem arribat ja a l'època dels faraons de Silicon Valley. Ara ja és la megalomania per la megalomania. És a dir, un producte que... L'únic que va saber... perquè és un dels pioners, és Bill Gates, que és en plan, si funciona una cosa a Microsoft, no a toques, i així va funcionar el Windows durant molt de temps. Aquí ens arriba com que aquesta capacitat absoluta de, si no és rendible econòmicament, que és el que deia Elon Musk, i per això ho compra, entre cometes, també perquè s'avorria i volia entrar en política, això és una cosa claríssima. Sota el discurs aquest de la llibertat d'expressió, al final el que estàs veient és que no existia cap mena d'aquesta intenció, sinó que el que va és a crear les megalomanies aquestes gegants que nosaltres hem vist al cine, amb les majors, sí, i ara ho fem amb les xarxes socials. Què passa? Que al final l'usuari mitjà, una altra vegada, com el de les plataformes o el de les OTTs, que són aquestes, les de consum, YouTube, Twitch, etc., al final l'usuari tenia com un fil, no? Com una continuïtat, com una rutina de ja s'havia acostumat la gent a veure-la així, però no durant 10 anys, sinó almenys un any, dos, dos i mig, i ja li canvies. No, és que l'internet va molt ràpid. Vols dir que és internet o són ells que estan forçant amb marxes forçades, sense mai millor dit, a que l'usuari s'adapti a les seves pròpies necessitats absolutes, que són econòmiques? El Twitter Blue, els 40.000 caràcters per un tuit, qui li ha demanat? Ningú. És que, però si la gràcia és també llegir en tuits ràpids, i si no vols el fil, doncs com passa amb les sèries.
Sí, sí.
La gent no volia veure pel·lis, fem sèries. Les tallem per la mania i ja està. Però...
És una mica Elon Musk que el gran Gatsby.
100%.
Ho has portat algun dia. Sí.
Soc un dels afectats de que ara la gent es creu que jo pago per Twitter. Però jo tenia el verificat antic i ara he posat allò de... Pot ser que hagi passat Twitter Blue o sigui verificat antic.
Sí, 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 sí.
I clar, ara hi ha la bofa i la befa que em fan a mi. Em plan, estàs pagant per Twitter i jo. Si no puc pagar ni el lloguer, haig de pagar jo. Haig d'estar pagant jo per Twitter, home, per favor.
Va, ara, si obrim tema...
Va.
Què ens portes avui?
Avui sí que...
Ai. No, és que quan fas la rialleta aquesta ja et conec. Ai, Déu meu.
Cuidado.
Compte.
Avui la petició de la temàtica ha vingut una mica aquí... Interposta, entre cometes.
Sí,
estic plenament d'acord, que és avui és el Dia Mundial del Petó.
Ara.
Què hi ha més,
mira,
què hi ha més que un petó cinematogràfic? Un beso de pel·lícula.
Sí.
Tots ens hem donat algun beso de pel·lícula.
Un petó de cine a dalt de la cadira.
Ara t'entrevisto jo. T'has donat algun petó de pel·lícula? Sí, no?
La duda ofende.
Aquests són macos, eh? Segurament els que estan a la peixera rient també, eh?
Sí, home.
Sí, home,
sí. Tots.
Tots.
Tots. Tots, tots.
Fins i tot jo.
Fins i tot Víctor Rodrigo,
imagina't. Però la qüestió, quan venia aquest tema...
Després ens hem fet mal.
Sí,
però...
Aquí les vam soltant, no? La qüestió és que saps que juntàvem el top 5 cada pel·lícula amb una cançó.
Ai.
Estàvem fent gèneres.
Sí.
I vam fer alguns gèneres que et van agradar, altres que et van semblar arriscats.
Sí.
I jo et vaig introduir algun gènere que tu em vas dir, home, aquest no sé què.
Els boleros m'han agradat.
Això sí, et va agradar. Sí. Però com aquesta última vegada vas dir, bueno, sí, aquest em va agradar, vaig dir, aquesta vegada m'arrisco una mica.
Sí?
I t'he portat el que ve a ser una mica boy bands teenagers. Ojo.
Val.
Toquem des de finals dels 90, és a dir,
val,
això pot ser un remember molt gros,
sí?
Com jo quan acaben les discoteques a les 7 del matí i tothom està cantant, el que no és Bon Aire.
No cal que ens expliquis la teva vida privada,
vale,
Víctor Rodrigo.
Però anirà cap aquí. No ens estem portant bé avui, Joan?
No?
No ens estem portant bé.
Val.
Llavors, he intentat fer el top 5 amb grans petons de pel·lícules.
Sí.
Però no són petons, allò que diguis, que canvien la història del cine.
Val.
Alguns segurament sí, altres no. Perquè ho he intentat fer una cosa subjectiva, com sempre. Aquí vinc a fer el que em dóna a mi la gana.
Correcte. Això és la teva secció.
També les coses que siguin com icones culturals.
Val.
És a dir, que molta gent identifiqui més allò que no el que, per exemple, els crítics et podem dir, no, el petó aquell que es dona la Ingrid Bergman i el Humphrey Bogart a Casablanca. Ja, bueno, tu creus que jo els hi vaig als xavals de 30 i de 20 i els hi dic aquell, no l'identificaran. Però he intentat fer una mica una cosa heterogènia.
M'agrada.
Però a mi és que m'agraden encara més les cançons.
Ai.
Va, anem amb la primera, va.
Va. Bienvenidos al cole, chicos.
És que
sí, és una mica així.
Ara el dia és aquest. Aquí, com es deien, el Club de los Cinco, el Breakfast Club, no? Ens haurem de posar així una mica, teenagers.
Sí, sí, sí.
Però
sí.
No anirà així, t'ho prometo. Sí. No? El que sí que potser em porten a presó per intentar lligar cançons de boybands teenagers amb pel·liculones. Llavors, potser, bueno...
Aquest tema és una mica que t'apareix allò a la pel·lícula Bienvenidos a la Universidad.
Tal qual.
Eh? Sí.
Aquesta pel·lícula, de cinquena, el gran petó és de Cuando Harry
encontró
a Sally.
Home!
És a dir, s'havia de posar sí o sí.
M'encanta.
S'havia de posar sí o sí. No pel fet de que tu, al final, el petó com a tal sigui com... O sigui, quina gran escena, quin gran pla, quina gran il·luminació... Sí, sí, sí. No, tu portes dos hores de la peli cridant a la pantalla...
Sí.
Por favor, besaos.
Pel·lícula, perdona, eh? Que abans que arribi el petó, ve l'acompanyament.
Exacte. Exacte.
Ho he dit molt finament, això, eh?
Molt finament.
Qui l'hagi vist m'haurà entès molt bé.
M'agrada molt com ho has fet.
Val.
Però s'havia de posar sí o sí, aquesta.
Sí.
Perquè crec que és... Quan et deia això, no?, el punt aquest cultural una mica pop... Moltes vegades els petons que més disfrutem, que més gaudim al cine, són aquells que no acaben d'arribar i que no arriben,
esperar.
I que es fan esperar.
Sí.
I que, a part dels inesperats, els que es fan esperar i tu estàs tota l'estona, per favor.
Correcte.
Si no puc marxar d'aquí sense que passi això. Una alegria, que no em passi a mi, però que us passi a vosaltres.
Molt d'acord.
Aquesta era, 100%, la que més jo vaig patir de dir, ostres, comèdia romàntica, per favor, sí, no és un petó.
Sí.
Totes aquestes que diuen Notting Hill, tot això, es veia venir tot. Aquesta podria haver marxat fins i tot de la... I no hagués desquadrat que no s'haguessin donat el petó.
Correcte.
Que haguessin acabat sent amics.
Sí.
Però, per gràcia de tothom,
però
s'hi van quedar.
Un clàssic, eh?, del cinema romàntic, aquest Cuando Harry encontró a Sally.
Encara més amb One Direction.
Exacte. Bill Crystal i...
És que t'estic fent patir avui, eh?
I Meg Ryan.
Sí.
És que em fa por dir-la.
Anem a la quarta, va.
Sí?
Va. Va. Aquesta potser em mates per quina pel·lícula he associat jo amb NSYNC.
Ai.
It's Gonna Be Me. La pel·lícula és Desayuno con Diamante.
Per què m'has fet això?
Per l'escaparate i perquè el videoclip estan sent uns muñecs. Jo al final faig...
És inaguantable.
Tinc dissociacions jo absolutes i al final m'entenc jo i el meu gat. O sigui, no passa absolutament res.
Està molt bé.
Però,
la gent ha de saber que a micròfon trencat estàvem ballant aquí com a...
Sí, no, som tiktokers.
Absoluts.
Dos tiktokers.
Teenagers.
Dos tiktokers.
Val.
Aquesta pel·lícula, 1961, també entra en una categoria dels petons de pel·lícula, per mi, que són els petons plujosos de pel·lícula. Ja dir, aquells...
Compro.
Saps, aquells escenaris que sempre es diu, no, un pato de pel·lícula, jo què?
Diario de
Nord. Exacte, per la pluja, Matchpoint...
Matchpoint,
Cantant
sí.
Bajo la lluvia, totes aquestes les hagués posat, però crec que Desayuno con Diamantes, la pel·li del 61, té un element increïble, que és acabar reconvertint una història, perquè és una adaptació lliure del llibre Truman Capote. El llibre és, però, sanguinari, o sigui, passen unes coses que tant de bo no haguéssim vist allò amb l'Audrey Hepburn, perquè, pobra...
Sisplau.
Però l'adapta de manera lliure, ho fa perfectament bé, i la figura de la Hepburn crec que assoleix la icona mundial històrica per sempre, que tothom l'associa més. I mira que té grans papers, eh?
Sí.
Però l'associa més al vestit negre, al monyo, les perles i el cigarro, i mirant Tiffany's amb les ulleres de sol...
Pòsters que s'han fet d'això.
Exacte, que no pas altres pel·lícules. I llavors, per mi, tot aquest pack, amb el final el petó, el baixar del taxi, corrents, la pluja, el gat, el que significa, ella com, sí, com s'acaba desmuntant i se li trenca una mica aquest paper de no, jo soc la dona forta, independent, etc, que també, però et deixa t'estimar una mica. I l'altre, que ha portat acompanyant el George Peppard tota la pel·lícula, doncs s'acaben estimant. I al final, estimar-se és el més important d'aquestes pel·lícules. I amb els petons, sobretot.
Sempre. Has titulat aquesta, aquest quart pole position, diguem-ho així, l'has titulat com a, com a peton sobre la pluja.
Petons plujosos.
Petons plujosos, eh? Que sí, podríem retitular com a petons humits, també. Anem a la tercera?
Ho he pensat, però no ho volia dir.
Ja ho he dit, ja. Empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. Què?
És que ja, ja ara hem baixat els Backstreet Boys.
Sí.
T'ho imagina't, eh? Incomplit. És que sembla que estigui fent radiofórmula i estic fent una secció de cine. O sigui, lo meu ja és...
També això.
És denunciable, al 100%.
Jo crec, però, que sí.
Gràcies. Sempre la protecció del jefe. Això és el que necessitava jo. Ens n'anem a l'any 53.
Sí.
Ojo amb el que estic associant aquí, Backstreet Boys.
Sí, sí, sí.
Però el punt aquest com d'estar incomplet, d'aquell petó que no arriba, però que... que l'has tingut i llavors el trobes a faltar, etc. Crec que un dels petons més icònics de la història del cine, que aquí sí que entrem també en que és molt original i que s'ha acabat recreant mil vegades, és D'aquí a l'eternitat, sí, del 1953. És a dir, el Burt Lancaster i la Deborah Kerr tirant-se per la sorra de la platja mentre li passa l'onada per sobre. És a dir, quan entrem en petons passos passionals...
Burt Lancaster, pels de l'Oxe, un actor molt important.
Sí, amb una esquena gegant. Sí,
també.
Era, en plan... podria haver sigut jugador de futbol americà o Michael Phelps, o sigui,
sí,
perfectament.
Sí, sí, sí.
I a més, quan ells es dona l'esquena, te la dona la càmera, el petó, etc. Però és la definició perfecta de que un petó passional en cinema no té per què tenir tantes floritures més que l'escena de per si,
sí,
en l'escenografia.
Sí.
No, no l'escena per si, l'escenografia. Perquè molta gent no l'ha vist. Però totes les adaptacions que s'han fet posteriors, totes les escenes que vosaltres hagueu vist a la sorra de la platja mentre estan fent petons o es fan un petó i li passa l'onada per sobre,
fer una mica la
és d'aquí a l'eternitat.
Exacte, és fer una mica la croqueta per la platja, sí, no? Una mica arrebossadeta.
Literalment.
Sí, 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 és així.
És la croqueta playera.
La croqueta.
És que m'estava rellegint una altra vegada el guió. És que jo et faig barbaritat, jo, els guions, eh? És que això no sé si dir-ho a l'audiència.
Sí, sí, sí.
Que és, va, que hi ha vegades, sí, sí, que amb tiro, en Joan no li preparo el guió, perquè ja m'ho sé tot de memòria.
No, llavors només hi ha vegades, diu, eh?
Sí, bàsicament tot.
Va.
Llavors li deixo frases i amb D'aquí a l'eternitat he posat el sol, la playa, l'arena i tu cuerpo de sirena.
Ara.
Llavors, a partir d'aquí, era la definició d'una de les grans pel·lícules de la història de la,
és així, és
del
així,
cinema.
És així.
Anem a la segona. No ho estic salvant, això, Joan, eh?
No?
No.
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Segona, va. Dislocació de coll,
sí,
en 3, 2, 1, ara mateix a l'estudi,
sí,
de...
No, ens falta les ulleres de sol i ja ho tenim.
Sí,
som,
sí,
els,
sí,
dos primers tiktokers, sí, de la caravana.
Veus?
Aquesta estic convençut que o t'agrada molt o m'acomiades directament avui del programa per l'associació que he fet.
Te'l compro.
Sí?
Sí.
Vale. Són els Boys to Men, cantant una de les millors cançons que tenen, que és la de The End of the Road.
Molt balada, eh?
Que és molt balada, molt passional,
sí,
molt
sí,
ritme,
sí, sí,
blues,
sí,
dels,
sí,
anys 90.
Jo crec que acompanya.
I per mi, un dels grans petons.
Mira, et compraria aquesta música ara mateix?
Amb el moment.
Com a banda sonora del moment.
Sí. És que és espectacular.
Imagina't on t'arribo, eh?
És espectacular, que és el petó de Star Wars, El Imperio Contraataca.
Sí.
Eh?
El petó més esperat.
Han Solo i Leia.
Home.
Home.
Mira.
És
Això ho he imaginat ara, marranetes.
Clar, però és que... Però el punt aquest de... L'he agafat, perquè aquest punt com de xulo, de sobrat...
Ja va.
És Harrison Ford, és Han Solo. La definició del xulo en una pel·lícula blockbuster...
Sí, com sí, sí, és així.
El meme aquell de... En plan, t'estimo, i li surt el doble tic blau de WhatsApp...
Sí.
És, el va començar Han Solo. Te quiero, ya lo sé. Ja està.
Ara és una mica Harrison Ford preguntant-li al net com funciona WhatsApp.
Sí, és una mica sí.
Però...
Però crec que aquell petó, venint del petó anterior dels germans, que no ho saben... Ja es poden fer spoilers, ja, aquí. Han passat 40
sí,
anys.
Sí, no. És que li feia una cara ara al Víctor, sí. Però no era per això, no era per l'espoiler.
Ja ho
era
sé.
Era per el petó aquest.
És random, absolut.
És sobrer.
Completament, per la trama, completament. Sí. Però el bo és com arriba el petó d'ells dos.
Sí,
entremig d'una batalla, l'altre que li diu que no...
Si no recordo malament, és enmig d'un passadís entre...
Sí, a Hoth, a la cinquena, mentre t'està perseguint Darth Vader, sí, literalment. Sí, 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 sí. És a dir, jo crec que és una mica el precedent de quan hi ha aquestes situacions de perill a les pel·lícules, allò que com que es desperta com aquell sentiment de ens hem d'estimar ara mateix perquè així no estarem morts d'aquí 10 minuts... Allà és una mica així, però Han Solo, en plan, sobradíssim.
Saps? Escolta aquesta veu greu de sota, oi?
Sí. És el Harry Ford.
M'estic enamorant de Harrison Ford ara mateix.
Sí, encara seré jo la Leia.
Va, anem a la primera.
Som-hi.
Acabarem malament avui. And every time I turn around, it's only gaining speed. There's a moment when you finally realize there's no way you can change the rolling tide. But I know, yes, I know that I'll be fine. Ara ve el pató, pató.
Ara ve el pató, pató. Si començàvem amb One Direction, acabem amb One Direction, sí. Perquè jo ho sento moltíssim, Backstreet Boys, NSYNC, us han superat i no passa absolutament res, els temps moderns arriben,
ja està.
I One Direction era el number one.
No tornaven els Backstreet Boys?
Van tornar un dia, en un MTV que van fer especial amb el Justin Timberlake i els va portar, però no, van dir que potser reunien algun dia amb alguna cosa, però...
No, de moment no hi ha gira, eh?
No hi ha absolutament res.
Gràcies a Déu.
Ja estic jo ja informat, eh?
Sí, eh?
Sí, home.
No portaràs la carpeta forrada.
No, jo no volia ser periodista quan anava a 6
anys. Volia ser
Backstreet
Boy.
Un integrant d'una boy band.
Sí, eh?
Literal.
Com s'hauria dit la banda?
No ho sé. Hauria acabat fatal, en un garatge a Molins de Reis.
Victory Los Siete.
Aquest és el petó.
Val, sí.
És ara el petó del cine. La qüestió és que moltes vegades amb els top...
És el petó invers.
Sí, ho he buscat. No em facis spoilers a la gent. Ho he buscat en el top 50
sí.
I el top 100, que el fan sempre els americans amb aquestes coses, perquè sembla que, clar, ja ho tenen tot com molt exagerat. Es busquen molts grans petons, però com, són com des de la perspectiva d'un crític cinematogràfic, com intentant el que dèiem al principi, no? Com aquell gran moment de trama, però que al final espectacular no és i la gent no manté la retina. Aquest, per mi, quantes vegades s'ha recreat aquest petó? I com d'icònic és, i com de popular és, i en un mercat blockbuster i en un mercat més difícil, que és el dels superherois.
Sí, sí, sí. I et compro molt aquest petó pel que em deies ara, eh? Perquè si algú pensa en crítics de cinema i haguéssim agafat petons d'aquells mítics i no sé sí. Què, jo crec que el món del cinema clàssic s'han donat petons bastant horrorosos,
els mesos de tornillo.
D'aquells d'engaltada que... Hosti,
no,
ara li has desmuntat la cara,
eh? Els d'enganxar llavi-llavi i anar...
No, però forta, de més.
Sí, i retorçant-se, que a vegades es donen amb el canto de la mandíbula i dius, noi, sí. Així no.
Ara.
I deien, i aquella era la toma bona, eh? Si t'imagines,
sí,
les anteriors.
Sí, sí. En canvi, aquest és molt romàntic.
Aquest és molt romàntic i ens situem al principi de segle, evidentment, amb Spider-Man.
I tant.
El petó de Spider-Man és el gran petó de la història del cinema. A mi que és que ningú em discuteixi el contrari.
Estic molt d'acord.
Aquell punt, una mica, que és teenager, infantil, sí. dels superherois, de la dualitat aquesta, perquè la gent s'oblida, però Peter Parker és un adolescent
sí.
quan passa tot això, amb la Mary Jane, i quan ella està mantenint la seva identitat secreta i ella no s'enamora del Peter Parker, però li agrada l'Spider-Man perquè l'ha salvat, perquè han començat a tenir com una certa relació de protecció entre els dos, el que tu vulguis.
Petó, on es comença a donar compte d'alguna cosa.
Potser me suena esta barbilla,
exacte,
saps?
Sí, sí, sí.
Però el Spider-Man...
Digue-li barbilla, digue-li llengua, sí.
Sí, baixant del revés, li baixa la màscara, sí. Està plovent.
Està plovent, sí, senyor.
Gran element.
Sí, és petó humit.
Venim del quart, petó humit, petó de superheroi, petó impossible.
Sí.
Però quanta gent ho ha intentat?
Home,
i quanta gent acaba d'urgències
no ho intenteu a casa, amics.
Això. És a dir, que us agafin quatre persones per fer la foto,
vertical.
Si però vosaltres no teniu superpoder d'aranya. O sigui, crec que no ha passat encara.
No us pengeu d'un edifici per molt que estigueu penjats de la noia. Saps el que vull dir?
Molt bona metàfora.
Sí, eh? T'ha agradat aquesta.
No, penja't d'una noia, però no et pengis d'un edifici per donar-li el petó. És que al final farem un refranero, eh?
Veus? És així.
És que és preciós. Però per mi, de veritat ho dic, eh? O sigui, vull trencar moltes llances perquè el cinema comercial, el cinema blockbuster, ha donat més imatges icòniques en els sentits més universals, els petons, les abraçades, els acomiadar-se d'algú, les mítiques despedides de puesta de sol... Només tens una com ultra mega mítica que la gent se li ha quedat, que és Casablanca, en plan, sempre sí. Ens quedarà a París i este és l'inici d'una gran amistat, que al final
sí, però...
ha quedat com més...
Espetó, però és Besito, repetit. Allò?
Sí.
Besito, ja està.
Però el de Spider-Man... No, és que, de veritat,
el de Spider-Man no és Besito.
És Besazo. Home,
és
Besazo. Senyor Petó, se li dirà.
És allò d'un petó de cine del de la cadira.
Petó de cine, humit, superheroi, i impossible i de trapecio. Què més s'ha de demanar perquè estigui el número 1?
Res.
I que vagi sonant One Direction. És que jo no puc ser més feliç.
És que en 4 minuts.
De què vols discutir?
One Direction.
No em faria això.
Puja, que són... No, són bons. I'm ready to run. There's a future in my life I can't foresee. Unless, of course, I stay on course and keep you next to me. There will always be the kind that criticize. But I know, yes, I know we'll be alright. This time I'm ready to run. Escape from the city and follow the sun. Cause I wanna be yours. Cause I wanna be mine. I don't wanna get lost in the dark of the night. Jo crec que haurem de fer un dia també els pitjors petons.
Sí,
del cinema.
Hi ha alguns que són horribles, eh? I en grans pel·lícules, eh?
En grans pel·lícules?
En grans pel·lícules, sí? Petons horrorosos o mal dirigits.
Sí?
O
mal dirigit? Un petó es dirigeix?
Sí, i tant, sobretot. O sigui, en les coses, la gent es creu que la química funciona molt fàcil.
Oh, petons entre però, dos actors que no suporten, eh?
A part del director, hi ha normalment... en escenes íntimes, que no tenen per què ser escenes de sexe, sinó escenes de petons sí. O d'intimitat, sol haver-hi algú que intenta com donar-los certes indicacions o com intentar posar-te també, perquè has de fer mirar la càmera.
Clar, sí.
Has d'intentar que la càmera ho vegi, a no ser que tu estiguis fent cinema experimental.
Clar.
Però hi ha alguns que es nota que està molt mal plantejat de base. És a dir, en zones malament posades, en... agafar-te malament, que tu de per si ho has de veure en càmera, és a dir, ells no es veuran, és a dir, si un petó bo o un dolent vist cara a cara, tu només veus dos ulls, un nas i una boca, però la qüestió és com ho dirigeixes des de la cadira del director.
Correcte.
Hi ha alguns que són, però horrorosos, eh?
Parlarem un dia, eh?
Horrorosos.
Ens portaves avui boybands, acabem amb el clàssic de clàssics. Víctor, gràcies, eh?
Vosaltres, un dia ho hem de gravar en vídeo, això, eh?
Sí?
Home, s'està fent TikToks aquí, tu i jo, gratis.
Uf. Mira, ho estem gravant ara mateix. Estem gravant. Mercè Mondelo, que està per aquí.
Ens farem famosos a TikTok, al final. T'acabaran enviant els premis ídolos, els feroz.
Víctor, gràcies, que vagi bé. Víctor.
Vagi molt bé.
Adiós.